Bon dia, què tal, amics oients? Com esteu? Benvinguts als 5 minuts més, al programa que, com sempre, repassa tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i també de la comarca del Ripollès. Avui, dimarts 18 de febrer del 2025, ens llevem amb el cel pràcticament serè ara a les 8 del matí, però amb la presència de boirines i d'alguns núvols prims que poden agafar més protagonisme de cara a la tarda. Tot i això, temperatures, tenim ara mateix 5 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 3 graus ja positius a Olot, a la Vall d'en Bas, a Das i també a Sant Feliu de Pallerols i a Vic. 4 graus els tenim a Camprodon, a Molló i a Ribes de Freser, 5 graus positius els tenim ara mateix a Ripoll i a Girona, 6 a Santa Pau i a Castellfollit de la Roca, 7 graus a Banyoles, 8 graus a Besalú també a Mir, 9 graus a Girona i a Figueres i 10 graus els tenim ara mateix a Roses. Però quina és la previsió per al dia d'avui?
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Doncs avui, com dèiem, aquest cel enteranyinat, aquestes boirines i aquests núvols prims que estan a primera hora del matí. Continuem, doncs, en una situació meteorològica poc definida, amb grans pertorbacions atlàntiques que no arriben a penetrar la península més enllà d'algun dels seus fronts que tampoc té gaire empenta. Per tant, no hem d'esperar canvis imminents a casa nostra, on continuem amb una tendència d'estar sota el domini de les altes pressions, però sense gaudir d'uns dies plenament assolellats. Si el dilluns hem gaudit de força estona de sol, avui dimarts els núvols baixos tornen a regnar a les comarques de Girona de punta a punta, amb mala visibilitat als cims de la zona de la serralada litoral. En canvi, com més cap al nord i oest ens trobem, tindrem més sol, amb l'excepció d'algunes boires matinals de núvols baixos al matí a la depressió central i de núvols alts que aniran circulant a més alçada. De fet, el Prepirineu o el Pirineu farà un dia de cel més obert. A primera hora no fa gaire fred, tot i que la temperatura pot recular en pèl en alguns casos, però pujarà a la costa, on els núvols impediran part de refredament nocturna en comparació amb la nit anterior. De dia sí que notarem més fresca a prop del mar, i és que moltes comarques costarà que el sol pugui sortir. La sensació serà de fred més hivernal. De cara a demà dimecres serà un dia de cel variable, novament amb núvols baixos, potser menys extensos al litoral i punts del prelitoral que poden deixar alguna gota al nord-est.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Hi haurà moció de censura a l'Ajuntament de Ripoll. Aquest és el missatge que transmeten fonts coneixedores de les negociacions entre els partits de l'oposició ripollesa. Es preveu que a mitja setmana es presenti el document que ha de donar ales a la configuració d'un govern alternatiu a Sílvia Orriols i Aliança Catalana. La fórmula que acabarà quallant, però encara és una incògnita, però tot apunta que hi podria haver un nou govern format per Junts, Esquerra i el PSC. N'ampliarem amb més informació. Més coses. Durant el 2024 es van produir 275 infraccions relacionades amb patinets elèctrics a Olot. D'aquestes, 185 denúncies van ser per no portar casc. Pel que fa a accidents, s'han reduït les xifres des que va entrar la nova normativa ara fa just un any. Segons el sergent de trànsit de la Policia Municipal d'Olot, Albert López, queda feina per fer en matèria de conscienciació tant al centre de la ciutat com també a les afores.
De denúncies, durant tot l'any 2024, tenim 275 infraccions relacionades amb vehicles de mobilitat personal. La infracció més generalitzada és conduir sense casc, que hi ha un total de 185 denúncies, i en segon lloc conduir més un BMP a més d'una persona, que n'hi ha un total de 40.
Dos apunts en successos. Detenen dos homes a la Vall d'en Bas que havien fugit d'un control i portaven 4 quilos de droga valorada en més de 32.000 euros. Els fets van passar divendres al vespre pels vols de quarts de vuit. Els dos ocupants del vehicle no van fer cas de les ordres dels Mossos i es van escapar fins a ser aturats. Jutgen un home d'Olot acusat d'abusar sexualment en innombrables ocasions a la fillastra. Els fets van passar el 2021 i el processat s'enfronta a 5 anys de presó. El processat ha negat els fets en un judici celebrat a l'Audiència de Girona. S'ha presentat el nou espai turístic i esportiu de Planoles, un projecte que recull un espai per a autocaravanes, un parc de calistènia i punts de recàrrega de bicicletes. No obstant, els permisos per a la connexió d'un cable d'electricitat han retardat 9 mesos la finalització definitiva. Segons ha avançat el consistori, es preveu que aquesta àrea situada a tocar de l'estació de Renfe estigui plenament en servei a finals de març. L'alcalde del municipi és David Verge.
Les obres van acabar el 28 de febrer de l'any passat, que és quan tenien que acabar. Però hem estat 9 mesos per un cable de 9 metres, aquest cable que veieu aquí, perquè Endesa fes la connexió d'aquest poste fins aquí. 9 mesos de permisos. Això ja, ara que ja tenim la connexió elèctrica, hem de tornar a reprogramar les màquines, per tant esperem que jo crec, calculo màxim el 31 de març, que ja estigui tot totalment operatiu.
L'Ajuntament d'Olot vol fer millores a la vorera que va de la rotonda de l'Avinguda Sant Jordi al trencant de Batet de la Serra. El regidor de Serveis Urbans assegura que el nou tram de carril bici que va del trencant de Batet a Galaguapa és molt utilitzat i que ara podria ser bon moment per fer millores al tram restant que porta fins a Olot. De moment s'ha encarregat un estudi. El regidor de Serveis Urbans d'Olot és Aniol Sallabona.
Que voldria més pujant direcció Santa Pau, aquesta vorera que ens quedaria mà esquerra, poder tenir un projecte, poder tenir una memòria valorada, poder valorar el que representaria poder ampliar aquesta vorera, poder-la adaptar, donar-li més espai, fins i tot amb la presència d'Arbrat, i per tant el que fem simplement és estudiar, no és un projecte executiu, és simplement tenir una idea de què representaria, si encaixaria, no encaixaria, per poder també, evidentment, compartir-ho amb qui és titular d'aquesta via, que és la Generalitat, és Carreteres.
I les empreses han d'invertir un mínim i han de formar els seus treballadors per a poder prevenir els ciberatacs. És una de les conclusions que s'ha extret de la primera jornada de ciberseguretat que s'ha celebrat a la Garrotxa. Aquesta sessió ha comptat amb la presència de més d'un centenar d'assistents. El CEO d'ADS, Pere Pujol, i el CEO d'EIO, Jaume Bertroli, expliquen la importància de la ciberseguretat.
És molt important i, per a més que tot, el que pretenem és conscienciar-nos. Conscienciar les empreses de que han d'invertir un mínim en ciberseguretat per evitar tots aquests riscos que veiem cada dia que estan passant a tot arreu.
Invertir i també formar els seus treballadors. Un dels punts més importants en ciberseguretat és la formació dels treballadors. Per molts sistemes que tinguis, per molts firewalls, si un treballador no l'has format i clica sobre un correu que no toca o un SMS, és un perill.
I fins al 26 d'abril la Torre Mocentor acull una de les exposicions més somiades, la de l'Institut Català per a la Recerca en Escultura. Una seixantena d'obres, d'estils i materials molt diversos ocupen l'interior i l'exterior de l'espai. En total es poden descobrir una quarantena d'artistes procedents de tots els racons del món. El president de Campdevànol Cultura i Compromís és Abel Iadam.
Llavors per mi ha estat una il·lusió doncs poder tenir a Campdevànol, no a Campdevànol sol, aquí a la Torre Mocentor, que a nivell de comarca pugui tenir una amplitud d'escultures d'arreu, perquè n'hi ha francesos, n'hi ha d'ocador, o sigui que n'hi ha de tot arreu, no? Ostres, com pot ser que tot el que he somiat s'hagi portat a terme?
L'exposició Tempo, Moviment o Pausa s'ha completat amb el taller Joc de Transparències. L'activitat també ha anat a càrrec de l'artista Laura Berguillos. La proposta permet explorar les possibilitats estètiques dels materials transparents, translúcids i opacs. L'activitat és, en definitiva, un espai d'experimentació on descobrir, però també permetre'n jugar, tot i ser adults.
I que moltes vegades no ens atrevim o no ens donem aquest temps per jugar, no? I per estimular la curiositat del què passa si agafo això i ho barrejo amb això altre. Sembla que moltes vegades també a mesura que ens anem fent grans, no? És com que ja no ens atrevim a fer aquest tipus de coses. I després doncs, també doncs, passar una bona estona en companyia, creant amb les mans i en definitiva és que jugant.
La població de la Llúdriga va creixent al Fluvià, ho asseguren des de l'agrupació naturalista de la Garrotxa, que fa uns dies ha iniciat una nova edició del projecte Llúdriga en diversos centres educatius de la comarca. Els alumnes participen en aquest programa de sensibilització ambiental que pretén descobrir les diferents famílies de llúdrigues que hi ha als diversos trams del riu Fluvià, des de la Vall d'en Bas i fins a Besalú. Escoltem alguns dels alumnes.
Les càmeres les fiquem en un arbre, enfocant cap a una pedra on hi posem sardines o algun menjar que tingui un olor potent, perquè puguin venir i que es poden captar.
I en les càmeres agafem una tarja que tenen on agafen les fotos i després en tornem a l'institut i la fiquem la tarja en un ordinador i ens fiquem a mirar les imatges. Intentem deduir quin animal és el que hem vist i classificar-los per l'hora, el dia i quin tipus d'animal és.
Està molt bé perquè a sobre fem molts més projectes i reunions i després anem a explicar les classes que hem trobat, quins animals hem vist.
I gran èxit d'assistència a la primera sessió de la Moguda Olotina. S'ha celebrat aquest dissabte a la Sala Turín i ha comptat amb la presència de diversos discjòqueis als anys 90 a Olot. Escoltem.
Hem intentat que la Sala del Turín sembli, o sigui, es converteixi en un bar
de l'època, sí.
Que tothom pugui reviure aquells anys la música, amb la nostàlgia i amb les ganes i amb la festa. Sí.
És un buit que ha quedat i no s'ha emplenat en cap tipus de local, i els locals que hi ha, evidentment, aquí a les petites ciutats costen molt de que arrenquin, i per tant hem hagut de recordar aquelles èpoques.
En esports, Pau Menéndez és el nou entrenador del Sant Joanenc. L'equip ha sumat 7 dels últims 9 punts possibles des de la seva arribada. La victòria més recent aquest cap de setmana en tot un derbi garrotxí de categoria al municipal de Montagut.
Bueno, fa dues setmanes que estic aquí treballant amb el Sant Joanenc. Hem fet un equip per estar a la part alta de la classificació i l'objectiu és estar a la part alta. Si després hi ha l'opció de fer promoció millor i si pugem també, però estar a la part alta, lluitar fins al final i l'última jornada es decidirà com anem.
Bon balanç de la 13a edició de la hivernal de Camp de Bànol. Uns 500 atletes han pres part en una de les competicions més consolidades de la comarca i que obria amb la de diumenge el calendari de curses d'aquest 2025. La competició ha comptat amb 3 recorreguts de 21, 13 quilòmetres competitius i 13 quilòmetres de caminada. Un dels organitzadors és Albert Tubau.
L'organització, estem molt contents i molt agraïts que la gent continuï dipositant la confiança en aquesta cursa, que bueno, l'hem viscut de tots colors. Hem viscut hivernals amb pluja, hem viscut hivernals amb neu, hem viscut hivernals amb màniga curta, i enguany doncs el temps ens ha acompanyat. No serà un dia esplèndid, però sí que és un dia òptim per la pràctica d'aquest esport.
I Olot serà el punt de sortida de les 3 distàncies llargues de la Trail Walker. La marxa solidària garanteix l'accés a l'aigua potable. Les comunitats més vulnerables tindrà lloc el 5 i 6 d'abril. La prova compta amb una nova distància de 25 quilòmetres, a més de les clàssiques i ja consolidades de 100 i 55 quilòmetres. La responsable de l'Oxfam Intermón Trail Walker és Itxaso Ferreras.
Els equips de 100, 55 i 25 quilòmetres són equips que han d'assolir un repte molt important, a un repte solidari que farà arribar aigua segura a moltes famílies en situació vulnerable, perquè el Trail Walker és una prova solidària i per participar cal aconseguir petits donatius per equip.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Us ho avançàvem fa uns instants, hi haurà moció de censura a l'Ajuntament de Ripoll. Aquest és el missatge que transmeten fonts coneixedores de les negociacions entre els partits de l'oposició ripollesa. Es preveu que a mitja setmana es presenti el document que ha de donar ales a la configuració d'un govern alternatiu a Sílvia Orriols i Aliança Catalana. La fórmula, que acabarà quallant, però, encara és una incògnita, però tot apunta que hi podria haver un nou govern format per Junts, Esquerra Republicana i el PSC. Judit Espert.
No s'esgotarà el termini legal i hi haurà un govern alternatiu a Sílvia Orriols i Aliança Catalana a l'Ajuntament de Ripoll. Aquestes són les dues úniques certeses sobre la taula en la negociació dels partits de l'oposició i la moció de censura. Tots asseguren que la moció es presentarà en els pròxims dies, però l'oposició parla amb prudència, ja que les negociacions per acabar de travar l'aliança per a configurar el govern en el que queda de mandat encara estan obertes. Algunes fonts apunten a un govern en minoria de Junts i Esquerra amb el suport extern del PSC i Alternativa, mentre que altres donen per fet que el PSC també entrarà a formar part de l'equip de govern. Fons de les negociacions, però, deixen clar que l'escenari definitiu encara no està tancat i que les converses seran claus per definir el què, el com i el qui. Tot apunta, però, que serà Maria Soldevila de Junts qui encapçalarà aquest govern. La moció de confiança venç el 24 de febrer a mitjanit. Abans d'aquest últim toc de campana, els partits de l'oposició hauran de presentar la proposta. Un cop registrada, s'obrirà un període de 10 dies per a convocar un ple extraordinari en què es decidirà el relleu a l'alcaldia. Si finalment no hi ha acord, una opció construcció gairebé descartada a hores d'ara, el pressupost d'Aliança Catalana quedarà automàticament aprovat. Tot i que l'ombra d'una moció de censura sempre ha planat sobre el govern de Sílvia Orriols, mai fins ara hi havia hagut converses fermes en aquest sentit. No obstant això, el fet que l'alcaldessa sotmetés la seva gestió a una moció de confiança com a últim recurs per intentar aprovar el pressupost municipal va obrir la porta a l'oposició per treballar en una alternativa. Tots els partits de l'oposició van votar en contra de la proposta econòmica d'Aliança Catalana per segon any consecutiu, com a rebuig a la gestió actual de l'Ajuntament. Aquesta situació ha propiciat les converses per forjar la moció de censura, amb la premissa de canviar la manera de governar Ripoll i de presentar una alternativa de present però de futur per al municipi.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Durant el 2024 es van produir 275 infraccions relacionades amb patinets elèctrics a Olot. D'aquestes, 185 van ser per no portar casc. Pel que fa a accidents, s'han reduït les xifres des que va entrar la nova normativa ara fa just un any. Segons el sergent de trànsit de la Policia Municipal d'Olot, Albert López, queda feina per fer en matèria de conscienciació tant al centre de la ciutat com també a les afores. Roger Serna.
Aquest febrer es compleix un any des que va entrar en vigor la normativa de circulació de vehicles de mobilitat personal al nucli antic d'Olot, una mesura per frenar comportaments incívics i alhora accidents, principalment atropellaments a vianants. Era un dels objectius tant de la Policia Municipal com també de l'Ajuntament d'Olot, en el marc d'una campanya primer informativa i des de ja fa mesos sancionadora. Pel que fa a xifres, durant el 2024 s'han sancionat 275 infraccions arreu de la ciutat. N'ha donat més detalls al sergent de trànsit de la Policia Municipal d'Olot, Albert López, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
De denúncies, durant tot l'any 2024, tenim 275 infraccions relacionades amb vehicles de mobilitat personal. La infracció més generalitzada és conduir sense casc, que hi ha un total de 185 denúncies, i en segon lloc conduir més un BMP amb més d'una persona, que n'hi ha un total de 40.
A banda d'aquestes gairebé 300 infraccions relacionades amb patinets elèctrics, durant el 2024 també hi ha hagut accidents amb aquests BMP implicats. Segons López, reduir l'accidentalitat d'aquest tipus és un dels objectius de la normativa vigent.
Accidents amb BMP, tenim un registre total de l'any 2024 de 15 accidents, i d'aquests 15 que hi ha hagut implicats BMPs, dos són perquè el conductor del BMP ha atropellat un vianant. Amb això sí que hem notat que ha baixat des de que s'ha modificat l'ordenança.
El sergent de la Policia Municipal d'Olot també remarca que hi ha encara feina per fer a nivell de conscienciació i detalla que són vehicles fàcils d'aconseguir, fet que provoca que vagi a l'alça.
Encara hi ha molta feina per fer, perquè són infraccions que se'ns donen tant a la zona centre com a la perifèria de la ciutat. És un vehicle que és fàcil de comprar, no té un cost molt elevat i et permet desplaçar-te fàcilment d'un lloc a un altre, i això va en alça, aquest tipus de vehicle elèctric més ecològic, diguéssim, més sostenible.
Olot ja és una de les ciutats que té en vigor una normativa de circulació de patinets elèctrics. Darrerament, per exemple, ciutats com Figueres fins i tot ja s'han plantejat prohibir la seva circulació al centre dels seus nuclis.
I en successos detenen dos homes a la Vall d'en Bas que havien fugit d'un control i portaven 4 quilos de droga valorada en 32.900 euros. Els fets van passar aquest divendres al vespre pels vols de quarts de 8. Els dos ocupants del vehicle no van fer cas de les ordres dels Mossos d'Esquadra i es van escapar fins a ser aturats. Més successos també a Olot jutgen un home acusat d'abusar sexualment en innombrables ocasions a la fillastra. Els fets van passar el 2021 i el processat s'enfronta 5 anys de presó. El processat, això sí, ha negat els fets en un judici celebrat a l'Audiència de Girona. Més notícies. S'ha presentat el nou espai turístic i esportiu de Planoles, un projecte que recull un espai per a autocaravanes, un parc de calistènia i punts de recàrrega de bicicletes. No obstant els permisos per a la connexió d'un cable d'electricitat han retardat 9 mesos la finalització definitiva. Segons ha avançat el consistori, es preveu que aquesta àrea situada a tocar de l'estació de Renfe estigui plenament en servei a finals de març. Laura Segú, més informació.
Planoles han gestit les actuacions per adequar l'espai a tocar de l'estació de Renfe del municipi com a àrea turístico-esportiva amb un espai de calistènia, aparcament d'autocaravanes i zona de recàrrega de bicicletes elèctriques. Malgrat tenir les obres acabades des del 28 de febrer de l'any passat, un permís per la instal·lació d'un cable d'electricitat ha demorat la finalització definitiva i la posada en servei. De fet, fins aquí a un mes no es preveu que les màquines puguin estar reprogramades per oferir els serveis als autocaravanistes. David Verge, alcalde de Planoles.
Les obres van acabar el 28 de febrer de l'any passat, que és quan tenien que acabar. Però hem estat 9 mesos per un cable de 9 metres, aquest cable que veieu aquí, perquè Endesa fes la connexió d'aquest poste fins aquí. 9 mesos de permisos. Això ja, ara que ja tenim la connexió elèctrica, hem de tornar a reprogramar les màquines, per tant esperem que jo calculo màxim el 31 de març que ja estigui tot totalment operatiu.
Aquest projecte prové del Pla de Sostenibilitat Turística en què el Ripollès va ser dotat de 3,5 milions d'euros finançats pel fons Next Generation. Verge agraeix al Consell Comarcal, tant a l'anterior govern com a l'actual, la idea del projecte i la seva ajuda.
Personalment estic molt content i sobretot de l'ajuda de l'ajuda a tothom, perquè nosaltres no ens n'haguéssim sortit per fer aquest projecte, i per això el Consell Comarcal fa una gran feina en aquest aspecte per ajudar-nos als micropobles, per poder presentar-nos aquests projectes i justificar-los.
L'actuació ha tingut un cost de 205.000 euros, dels quals 190.000 han estat subvencionats. Consta d'un punt d'informació turística i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques, un espai d'esbarjo i una zona per a quatre autocaravanes i furgonetes camper, amb la finalitat d'endreçar l'estada d'aquests vehicles a Planoles.
I l'Ajuntament d'Olot vol fer millores a la vorera que va de la rotonda de l'Avinguda Sant Jordi al trencant de Batet de la Serra. El regidor de Serveis Urbans assegura que el nou tram de carril bici que va del trencant de Batet a Cala Guapa és molt utilitzat i que ara podria ser bon moment per fer millores al tram restant que porta fins a Olot. De moment s'ha encarregat un estudi, Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot estudia com millorar el tram de vorera que va de la rotonda de l'Avinguda Sant Jordi al trencant de Batet de la Serra. En la darrera junta de govern local es va aprovar la redacció d'un avantprojecte de millores d'aquest tram per a vianants que uneix Olot i Santa Pau. En parla Nil Cellabona, regidor de Serveis Urbans.
El que voldria més, pujant direcció Santa Pau, aquesta vorera que ens quedaria a mà esquerra, poder tenir un projecte, poder tenir una memòria valorada, poder valorar el que representaria poder ampliar aquesta vorera, poder-la adaptar, donar-li més espai, fins i tot amb la presència d'Arbrat, i per tant el que fem simplement és estudiar, no és un projecte executiu, és simplement tenir una idea de què representaria, si encaixaria, no encaixaria, per poder també evidentment compartir-ho amb qui és titular d'aquesta via, que és la Generalitat, és Carreteres.
Segons Cellabona, el nou tram de carril bici que va del trencant de Batet a Cala Guapa és molt utilitzat i creu que és un bon moment per pensar si se li poden afegir millores a la continuació d'aquest tram per facilitar encara més l'accés a peu en bicicleta de les persones que volen anar a aquesta zona de la comarca.
La presència d'aquest bicicarril també ha portat més afluència de persones que s'hi adrecen caminant, que fan aquesta ruta, doncs poder tenir estudiat i mirat si és una bona opció el fet d'actuar en aquesta vorera.
No es té previst que s'eliminin les zones d'aparcament ubicades just després de la rotonda.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
I en esports, Olot serà el punt de sortida de les tres distàncies llargues a la Trail Walker. La marxa solidària que garanteix l'accés a l'aigua potable a les comunitats més vulnerables tindrà lloc el 5 i 6 d'abril. La prova compta amb una nova distància de 25 quilòmetres, a més de les clàssiques i ja consolidades de 100 quilòmetres i 55 quilòmetres. Guillem Guardiola, amb més informació.
Totes les edicions, excepte la primera, de l'Oxfam Intermont Trail Walker, han sortit des d'Olot.
La capital garrotxina ha estat plenament implicada en aquesta marxa solidària pràcticament des dels seus inicis. Enguany no serà cap excepció i el recinte firal serà de nou el punt de sortida de les distàncies llargues de la cursa a principis d'abril. Des del 2011, més de 32.000 persones ja hi han participat i han aconseguit recaptar més de 8 milions d'euros per lluitar contra les conseqüències de l'emergència climàtica sobre la població més vulnerable. I Chaso Ferreras, responsable de l'Oxfam Intermont Trailwalker, ha destacat que es tracta d'un repte que pot comportar beneficis enormes per a molta gent.
Els equips de 100, 55 i 25 quilòmetres són equips que han d'assolir un repte molt important, un repte solidari que farà arribar aigua segura a moltes famílies en situació vulnerable, perquè el Trailwalker és una prova solidària i per participar cal aconseguir petits donatius per equip.
Com a novetat, els participants tenen l'opció aquest any de recórrer la distància de 25 quilòmetres, que començarà a Olot i tindrà la meta a les Planes d'Hostoles. Per últim, la de 10 quilòmetres serà el diumenge 6 d'abril entre Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Els equips han d'estar constituïts per 6 persones, 4 marxadors i 2 persones de suport per a les distàncies de 100 o 55 quilòmetres i han d'haver obtingut un mínim de 1.500 euros per aportar. Ferrera subratlla que es tracta d'un repte molt bonic perquè s'aconsegueix en equip.
Totes sortiran d'Olot, però a mesura que va avançat el camí, la Via Verda, els de 25 quilòmetres es quedaran a les Planes d'Hostoles, els de 55 a Salt i els de 100 fins a Sant Feliu de Guíxols. Els equips de 100 i 55 quilòmetres són equips de 4 persones marxadores que caminen o corren sempre juntes.
La recaptació d'aquesta edició de l'Oxfam Intermont Trailwalker servirà per facilitar kits d'higiene familiar, latrines d'emergència i fonts d'aigua potable a comunitats vulnerables d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monabé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
De veritat, ara vaig carregada amb la compra després de treballar 8 hores i encara he d'anar a buscar els nens a música. Ara em falles. Maleïda clau del cotxe.
Si veus que les claus del cotxe comencen a anar malament, vine a Autolot.
Fem claus noves i també còpies de qualsevol cotxe, fins i tot d'alta gamma. Autoolot, el teu taller mecànic del centre, just al darrere de l'Ajuntament. Autoolot, no et fallem.
Escolta, per què tens aquella cara de necessito vacances?
Perquè necessito vacances, però lluny, desconnectar, però sense fer una odissea, eh?
Doncs problema resolt. Aquí a prop, a la carretera de Santa Pau i al peu dels volcans, tenim un càmping brutal. Rutes, natura, activitats en família. Desconnecta sense perdre ni un dia per arribar.
Això sona massa bé per ser veritat. On he de signar?
Res de firmes. Només fes la maleta i cap al càmping Lava.
Càmping Lava, escapada a prop. Moments únics assegurats. Més informació a campinglava.com.
Són 9:15.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Hi haurà moció de censura a l'Ajuntament de Ripoll. Aquest és el missatge que transmeten fonts coneixedores de les negociacions entre els partits de l'oposició ripollès. Es preveu que a mitja setmana es presenti el document que ha de donar ales a la configuració d'un govern alternatiu a Sílvia Oriols i Aliança Catalana. La fórmula que acabarà quallant, però, encara és una incògnita, però tot apunta que hi podria haver un nou govern format per Junts, Esquerra Republicana i el PSC. Durant el 2024 es van produir 275 infraccions relacionades amb patinets elèctrics a Olot. D'aquestes, 185 van ser per no portar casc. Pel que fa a accidents, s'han reduït les xifres des que va entrar la nova normativa, ara fa just un any. Segons el sergent de trànsit de la Policia Municipal d'Olot, Albert López, queda feina per fer en matèria de conscienciació tant al centre de la ciutat com també a les afores.
De denúncies, durant tot l'any 2024, tenim 275 infraccions relacionades amb vehicles de mobilitat personal. La infracció més generalitzada és conduir sense casc, que hi ha un total de 185 denúncies, i en segon lloc conduir més un BMP amb més d'una persona, que n'hi ha un total de 40.
En successos detenen dos homes a la Vall d'en Bas que havien fugit d'un control i portaven 4 quilos de droga valorada en més de 32.000 euros. Els fets van passar divendres al vespre pels vols de 7:45. Els dos ocupants del vehicle no van fer cas de les ordres dels Mossos i es van escapar fins a ser aturats. Jutgen un home d'Olot acusat d'abusar sexualment en innombrables ocasions a la fillastra. Els fets van passar el 2021 i el processat s'enfronta 5 anys de presó. El processat ha negat els fets en un judici celebrat a l'Audiència de Girona. S'ha presentat el nou espai turístic i esportiu de Planoles, un projecte que recull un espai per autocaravanes, un parc de calistènia i punts de recàrrega de bicicletes. No obstant, els permisos per a la connexió d'un cable d'electricitat han retardat 9 mesos la finalització definitiva. Segons ha avançat el consistori, es preveu que aquesta àrea situada a tocar de l'estació de Renfe estigui plenament en servei a finals de març. L'alcalde és David Verge.
Les obres van acabar el 28 de febrer de l'any passat, que és quan tenien que acabar. Però hem estat 9 mesos per un cable de 9 metres, aquest cable que veieu aquí, perquè Endesa fes la connexió d'aquest poste fins aquí. 9 mesos de permisos. Això ja, ara que ja tenim la connexió elèctrica, hem de tornar a reprogramar les màquines, per tant esperem que jo que calculo màxim el 31 de març que ja estigui tot totalment operatiu.
L'Ajuntament d'Olot vol fer millores a la vorera que va de la rotonda de l'Avinguda Sant Jordi al trencant de Batet de la Serra. El regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, assegura que el nou tram de carril bici que va del trencant de Batet a Cala Guapa és molt utilitzat i que ara podria ser bon moment per fer millores al tram restant que porta fins a Olot.
Que voldria més pujant direcció Santa Pau, aquesta vorera que ens quedaria mà esquerra, poder tenir un projecte, poder tenir una memòria valorada, poder valorar el que representaria poder ampliar aquesta vorera, poder-la adaptar, donar-li més espai, fins i tot amb la presència d'Arbrat, i per tant el que fem simplement és estudiar, no és un projecte executiu, és simplement tenir una idea de què representaria, si encaixaria, no encaixaria, per poder també evidentment compartir-ho amb qui és titular d'aquesta via, que és la Generalitat, és Carreteres.
I què repassarem a partir d'ara? Doncs que les empreses han d'invertir un mínim i han de formar els seus treballadors per a poder prevenir els ciberatacs. És una de les conclusions que s'ha extret de la primera jornada de ciberseguretat que s'ha celebrat a la Garrotxa, una jornada impulsada per ADS i EIO. El CEO d'ADS, Pere Pujol, i el CEO d'EIO, Jaume Bertroli, expliquen la importància.
És molt important i, per a més que tot, el que pretenem és conscienciar-nos. Conscienciar les empreses de que han d'invertir un mínim en ciberseguretat per evitar tots aquests riscos que veiem cada dia que estan passant a tot arreu.
Invertir i també formar els seus treballadors. Un dels punts més importants en ciberseguretat és la formació dels treballadors. Per molts sistemes que tinguis, per molts firewalls, si un treballador no l'has format i clica sobre un correu que no toca o un SMS, és un perill.
Fins al 26 d'abril, la Torre Mocentor acull una de les exposicions més somiades, la de l'Institut Català per a la Recerca en Escultura. Una 60ena d'obres d'estils i materials molt diversos ocupen l'interior i l'exterior de l'espai. En total, es poden descobrir una 40ena d'artistes procedent de tots els racons del món. L'exposició Tempo, Moviment o Pausa s'ha complementat amb el taller Joc de Transparències. L'activitat també ha anat a càrrec de l'artista Laura Berguillos. La proposta permet explorar les possibilitats estètiques dels materials transparents, translúcids i opacs. L'activitat és, en definitiva, doncs, un espai d'experimentació on descobrir, però també permetre'n jugar tot i ser adults.
I que moltes vegades no ens atrevim o no ens donem aquest temps per jugar, no? I per estimular la curiositat del què passa si agafo això i ho barrejo amb això altre. Sembla que moltes vegades també a mesura que ens anem fent grans, no? És com que ja no ens atrevim a fer aquest tipus de coses. I després doncs, també doncs, passar una bona estona amb companyia, creant amb les mans i... En definitiva, és que jugant...
La població de Llúdriga va creixent al riu Fluvià, ho asseguren des de l'agrupació naturalista de la Garrotxa, que fa uns dies ha iniciat una nova edició del projecte en Llúdriga, amb diversos centres educatius de la comarca. Escoltem alguns dels alumnes.
Hem intentat que la sala del Torín sembli... Es converteixi en un bar de l'època. Que tothom pugui reviure aquells anys la música, amb la nostàlgia i amb les ganes i amb la festa. Sí.
És un buit que ha quedat i no s'ha emplenat en cap tipus de local, i els locals que hi ha, evidentment, aquí a les petites ciutats costen molt de que arranquin, i per tant hem hagut de recordar aquelles èpoques.
Òbviament no són els nanos del projecte Llúdriga, són els DJs dels anys 90 Olot, en el gran èxit d'assistència en aquesta primera sessió de la moguda olotina que s'ha celebrat aquest dissabte a la Sala Turín i que, com dèiem, ha comptat amb la presència de diversos DJs dels anys 90 a Olot. A més, també han impulsat el Bingo Hits, una quina musical on tots els assistents havien de subratllar les cançons que escoltaven i que tenien marcades en el seu cartró digital. En esports, Pau Menéndez és el nou entrenador del Sant Joanenc. L'equip ha sumat 7 dels últims 9 punts possibles des de la seva arribada. La victòria més recent, la d'aquest cap de setmana en tot un derbi garrotxí de categoria al municipal de Montagut.
Bueno, fa 2 setmanes que estic aquí treballant amb el Sant Joanenc. Hem fet un equip per estar a la part alta de la classificació i l'objectiu està a la part alta. Si després hi ha l'opció de fer promoció millor i si pugem també, però estar a la part alta, lluitar fins al final i l'última jornada decidirà com anem.
Més notícies, bon balanç de la 13a edició de la hivernal de Camp de Bànol. Uns 500 atletes han pres part en una de les competicions més consolidades de la comarca i cobria amb la de diumenge el calendari de curses d'aquest 2025. La competició ha comptat amb 3 recorreguts de 21, 13 quilòmetres competitius i 13 de caminada. L'organitzador és Albert Tubau.
L'organització, estem molt contents i molt agraïts que la gent continuï dipositant la confiança en aquesta cursa, que bueno, l'hem viscut de tots colors. Hem viscut hivernals amb pluja, hem viscut hivernals amb neu, hem viscut hivernals amb màniga curta, i enguany doncs, el temps ens ha acompanyat, no serà un dia esplèndid, però sí que és un dia òptim per la pràctica d'aquest esport.
I avui Olot serà el punt de sortida de les 3 distàncies llargues de la Trailwalker, la marxa solidària que garanteix l'accés a l'aigua potable a les comunitats més vulnerables i que tindrà lloc el 5 i 6 d'abril. La responsable de l'Oxfam Intermont Trailwalker és Itxaso Ferreras.
Els equips de 100, 55 i 25 quilòmetres són equips que han d'assolir un repte molt important, un repte solidari que farà arribar aigua segura a moltes famílies en situació vulnerable, perquè el Trail Walker és una prova solidària i per participar cal aconseguir petits donatius per equip.
Música.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món, avui és notícia el traspàs de Rodalies. Una empresa mixta amb majoria de la Generalitat gestionarà el servei el 2026, hores abans de la Comissió Bilateral d'Infraestructures. El govern català i Esquerra Republicana han escenificat l'acord per constituir la societat abans d'acabar l'any. El patrimoni del govern de Salvador Illa, Samper, és qui en té més i Niubó, la que menys. El govern publica la declaració de béns dels seus alcàrrecs amb grans diferències entre els membres. Hi ha un conseller amb 1 milió d'euros i una consellera amb 4.000 euros. Nou pacte d'estat contra la violència masclista. El text inclou 462 mesures i posa el focus en la protecció de la infància i els diversos tipus de violència reconeguts per les institucions. Gonzalo Boye nega haver blanquejat diners per al narco Sito Miñanco i denuncia pressions per incriminar-lo. L'advocat de Carles Puigdemont ha declarat com a acusat en el judici contra el narcotraficant gallec que es fa a l'Audiència Nacional. Els líders europeus marquen perfil davant Trump i debaten si han d'enviar tropes a Ucraïna. En una reunió de 4 hores, els principals líders europeus han buscat fixar una estratègia conjunta sobre Ucraïna després de la plantada de Donald Trump. I en successos en l'àmbit internacional, un avió Vulcan aterrant una pista nevada a Toronto i tots els passatgers salven la vida. L'avió ha quedat cap per avall i 18 persones, això sí, han quedat ferides.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Avui, el dia d'avui, comença amb una situació meteorològica poc definida, amb grans pertorbacions atlàntiques que no arriben a penetrar la península, més enllà d'alguns dels seus fronts que tampoc té gaire empenta. Per tant, no hem d'esperar canvis imminents a casa nostra, on continuem amb una tendència d'estar sota el domini de les altes pressions, però sense gaudir d'uns dies plenament assolellats. Si el dilluns hem gaudit de força estones de sol, avui dimarts els núvols baixos tornaran a regnar a les comarques de Girona, de punta a punta, amb mala visibilitat al cim de la zona de la serralada litoral i prelitoral. En canvi, com més cap al nord i oest ens trobem, tindrem més sol, amb l'excepció d'algunes boires matinals, de núvols baixos al matí a la depressió central i de núvols alts que aniran circulant a més alçada. De fet, al nord, al prepirineu o al Pirineu farà un dia de cel més obert. De fred en tenim poc, a primera hora no fa massa fred, tot i que la temperatura pot recular un pèl en alguns casos, però pujarà a la costa, on els núvols impediran part del refredament nocturn en comparació amb la nit anterior. De dia sí que notarem més fresca a prop del mar, i és que moltes comarques costarà que el sol pugui sortir i la sensació, això sí, serà de fred més hivernal. De cara a demà dimecres serà un dia de cel variable, novament amb núvols baixos, potser menys extensos al litoral i punts del prelitoral que poden deixar alguna gota al nord-est. A grans trets continuarem parlant d'una temperatura, això sí, superior a l'habitual en aquest període de l'any.
Qualitat. Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma!
I seguim repassant altres temes. Les empreses han d'invertir un mínim i han de formar els seus treballadors per a poder prevenir els ciberatacs. És una de les conclusions que s'ha extret de la primera jornada de ciberseguretat que s'ha celebrat a la Garrotxa. Aquesta sessió ha comptat amb la presència de més d'un centenar d'assistents. Natàlia Moreno.
Hi ha dos tipus d'empreses, les que han estat atacades cibernèticament i les que encara no ho saben. Aquesta és una frase del perit judicial informàtic forense Bruno Pérez i que ha estat un dels ponents de la primera jornada de ciberseguretat celebrada a l'Hotel Vall d'en Bas aquest divendres. Entre més d'un centenar d'assistents a nivell d'empresa i també de particulars, un dels objectius d'aquesta jornada organitzada per ADS i EIO era conscienciar les empreses sobre com poden prevenir els ciberatacs. Ho expliquen el CEO d'ADS, Pere Pujol, i el CEO d'EIO, Jaume Bertoli.
És molt important i per a més que tot el que pretenem és conscienciar-nos. Conscienciar les empreses de que han d'invertir un mínim en ciberseguretat per evitar tots aquests riscos que veiem cada dia que estan passant a tot arreu.
Invertir i també formar els seus treballadors. Un dels punts més importants en ciberseguretat és la formació dels treballadors. Per molts sistemes que tinguis, per molts firewalls, si un treballador no l'has format i clica sobre un correu que no toca o un SMS, és un perill.
Des de l'organització es mostren satisfets de la participació que ha tingut aquesta primera jornada, que ha comptat amb diverses ponències, entre elles la del forense informàtic Bruno Pérez com a plat estrella, però també la dels Mossos d'Esquadra i com prevenir aquests atacs, entre d'altres. Expliquen que l'era digital ha comportat moltes coses bones, però també de dolentes, i tot i que és impossible parar-ho, s'ha de prevenir.
El que hem de fer una mica és, bueno, prevenir. No? Posar mesures de prevenció i de seguretat perquè en cas de que arribem a ser atacats, doncs que puguem tenir una manera de sortir-nos-en.
Sí, a data d'avui protegir una empresa que tingui un bon sistema de còpies de recuperació és una inversió que perfectament assumible per qualsevol empresa. El que no és assumible és recuperat d'un atac.
Tot i que les empreses cada vegada formen més els seus treballadors per tal de reduir les opcions de ser atacats, és veritat que moltes desconeixen el perill que pot suposar per elles en l'àmbit econòmic o també de pèrdua de confiança dels seus clients.
I fins al 26 d'abril, la Torre Mossèn Tor acull una de les exposicions més somiades, la de l'Institut Català per la Recerca en Escultura. Una seixantena d'obres, d'estils i materials molt diversos ocupen l'interior i l'exterior de l'espai. En total, es poden descobrir una quarantena d'artistes procedents de tots els racons del món.
Una seixantena d'escultures de tota mena de materials i estils ocupen l'interior i l'exterior de la Torre Mossèn Tor. L'Institut Català per la Recerca en l'Escultura, amb una quarantena d'artistes representants, han traslladat les seves obres fins a Can Davano. Ceràmica, pedra o fusta, figuratives o abstractes, els seus artistes no només representen l'art en totes les seves varietats, sinó que també provenen de països d'arreu del món, com França o Equador. En parla el president de Can Davano Cultura i Compromís, a Valiadam.
Llavors per mi ha estat una il·lusió doncs, poder tenir a Can Davano, no Can Davano sol, aquí a la Torre Mossèn Tor, que a nivell de comarca pugui tenir una amplitud de d'escultures d'arreu, perquè n'hi ha francesos, n'hi ha d'Ocador, o sigui que n'hi ha de tot arreu. No? Ostres, com pot ser que tot el que he somiat s'hagi portat a terme.
L'exposició col·lectiva es podrà visitar a la Torre Mossèn Tor fins al 26 d'abril.
I parlant d'exposicions, l'exposició Tempo, Moviment o Pausa s'ha complementat amb el taller Joc de Transparències. L'activitat també ha anat a càrrec de l'artista Laura Berguillos. La proposta permet explorar les possibilitats estètiques dels materials transparents, translúcids i opacs. L'activitat és en definitiva un espai d'experimentació on descobrir, però també permetre'ns jugar tot i ser adults.
Joc de Transparències és un taller que forma part de la proposta pedagògica que l'artista Laura Berguillos ha plantejat per acompanyar la seva exposició Tempo, Moviment o Pausa. En aquest taller els participants poden explorar les possibilitats estètiques dels materials transparents, translúcids i opacs. L'activitat és un espai d'experimentació on treballar capa a capa per descobrir noves formes de mirar i expressar-nos. Estimular la curiositat i jugar són dos dels objectius del taller.
I que moltes vegades no ens atrevim o no ens donem aquest temps per jugar, no? I per estimular la curiositat del què passa si agafo això i ho barrejo amb això altre. Sembla que moltes vegades també a mesura que ens anem fent grans, no? És com que ja no ens atrevim a fer aquest tipus de coses I després doncs, també doncs, passar una bona estona en companyia, creant amb les mans i, en definitiva, és que jugant.
Un dels objectius de l'artista és apropar i ensenyar els nous conceptes vinculats a l'art contemporani.
Moltes vegades l'art contemporani, malauradament, doncs és molt incomprès, no? I intentar d'alguna forma, encara que sigui a través del joc i l'experimentació, certs conceptes propis de l'art contemporani.
L'exposició temporal de Vergillos es pot visitar fins al 27 de febrer al Museu Etnogràfic de Ripoll. Es tracta d'una mostra única que explora la relació entre temps i ritme a través d'obres tèxtils que conviden a la contemplació i estimulen les experiències sensorials.
I la població de Llodriga va creixent al riu Fluvià, ho asseguren des de l'agrupació naturalista de la Garrotxa, que fa uns dies ha iniciat una nova edició del projecte a Llodriga en diversos centres educatius de la comarca.
Un grup d'alumnes de diferents cursos de l'Institut Montse Copa d'Olot participen aquests dies a una nova edició del projecte en Llodriga, que impulsa l'agrupació naturalista de la Garrotxa. El projecte té com a objectiu fer sensibilització ambiental entre els joves i fer un seguiment de la població de Llodrigues al riu Fluvià. Cada any hi participen al voltant d'un centenar d'alumnes i l'Arnau, l'Òscar i la Carla en són tres exemples. A través de càmeres fototrampeig poden controlar les diverses famílies de Llodrigues que hi ha a la Garrotxa.
Les càmeres les fiquem en un arbre, enfocant cap a una pedra on hi posem sardines o algun menjar que tingui un olor potent, perquè puguin venir i que es poden captar.
I en les càmeres agafem una tarja que tenen on agafen les fotos i després en el tornem a l'institut i la fiquem la tarja en un ordinador i ens fiquem a mirar les imatges. Intentem deduir quin animal és el que hem vist i classificar-los per l'hora, el dia i quin tipus d'animal és.
Està molt bé perquè a sobre fem molts més projectes i reunions i després anem a explicar les classes que hem trobat, quins animals hem vist.
Ja fa 5 anys que es du a terme aquest projecte i amb tot aquest temps s'ha pogut observar com la població de Llodrigues va creixent poc a poc. En parla Joan Montserrat, de l'agrupació naturalista de la Garrotxa.
Pràcticament totes les escoles han fotografiat Llodriga els altres anys, perquè ja fa 5 anys que ho estem fent, per tant hi ha una bona densitat. La Llodriga des de l'any 99 que es va reintroduir ha anat creixent de mica en mica, això vol dir que el riu està en millors condicions i ara hi ha una població força important de Llodrigues.
Veure Llodrigues és un bon indicador de l'estat de salut del riu i també de les espècies que estan per sota d'elles a la cadena tròfica. Malauradament, una de les amenaces actuals per les Llodrigues i altres espècies és la sequera i la poca aigua que porten rius com el Fluvià.
I gran èxit d'assistència a la primera sessió de la Moguda Olotina, Natàlia Moreno.
Als anys 90, Olot es va convertir en la ciutat de referència pel que fa a la festa, la música i la seva nit. Va ser una ciutat pionera de les festes que se celebraven a la província de Girona i era coneguda per tot Catalunya. És per això que després de molts anys diversos discjòqueis que havien punxat en els pubs més coneguts de la ciutat s'han tornat a juntar per recordar aquells moments i aquella música que sonava per la ciutat ara fa més de 30 anys. Aquest dissabte s'ha celebrat la primera sessió després de la de les festes d'altura de la Moguda Olotina, que ha comptat amb una gran assistència. Alguns dels discjòqueis que van posar la seva música i el seu estil són Joan Estartús, de Lucky Luke, Toni Bassols, del Nans, Xevi Galindo, de la Cova i Ares Brandi, del Dosi. Explica quin era l'objectiu d'aquesta festa.
Hem intentat que la sala del Torín sembli
una discoteca,
es converteixi en
un bar de l'època. Sí.
Que tothom pugui reviure aquells anys la música, amb la nostàlgia i amb les ganes i amb la festa. Sí.
És un buit que ha quedat i no s'ha emplenat en cap tipus de local, i els locals que hi ha, evidentment, aquí a les petites ciutats costen molt de que arrenquin, i per tant hem hagut de recordar aquelles èpoques.
Des de l'organització volien que fos una festa única i premiar tots els assistents. És per això que van impulsar el Bingo Hits, una classe de quina musical on el públic havia de subratllar totes les cançons que escoltava i que tenien el seu cartró digital. Ho explica el DJ Aris Brandi.
El bingo és una idea que va sortir així pensant entre tots. Volíem que hi hagués un tret de sortida important a la festa i vam pensar en el bingo, un bingo que es tracta de tenir un cartó digital. Amb aquest cartó digital s'han d'anar marcant tota una sèrie de cançons i el primer que canti bingo s'endú un premi, que és una passada, és un premi espectacular. Hi ha sopars, hi ha dinars, hi ha esmorzars, hi ha fins i tot un bonus de spinning per cremar tot el sopar, tot l'esmorzar i tot el dinar.
Després de l'èxit d'aquesta sessió a la sala Torín, la Moguda Olotina no para. A la pròxima es trasllada fora de la ciutat i tindrà lloc a Sant Joan les Fonts el 26 d'abril durant les festes del Roser.
I avui, en l'àmbit esportiu, és notícia tot això. Bon balanç de la 13a edició de la hivernal de Camp de Bànol. Uns 500 atletes han pres part en una de les competicions més consolidades del Ripollès i que obria amb la de diumenge al calendari de curses d'aquest 2025. La competició ha comptat amb 3 recorreguts de 21 quilòmetres, 13 quilòmetres competitius i 13 de caminada.
La 13a edició de la hivernal de Camp de Bànol tanca la cursa d'enguany amb bon balanç. 500 participants han prendre part aquest diumenge en el que és la competició que obre el calendari de curses a la comarca aquest 2025. Aquest any, des de l'organització, destaquen la variada procedència dels atletes que representen tant el territori comarcal com les zones veïnes i més enllà. Uns participants que han vingut des de llocs tan diversos com Andorra, la Catalunya Nord, Osona, Terres de l'Ebre i Terol. Albert Ubau, organització.
L'organització, estem molt contents i molt agraïts que la gent continuï dipositant la confiança en aquesta cursa, que bueno, l'hem viscut de tots colors. Hem viscut hivernals amb pluja, hem viscut hivernals amb neu, hem viscut hivernals amb màniga curta, i enguany doncs, el temps ens ha acompanyat. No serà un dia esplèndid, però sí que és un dia òptim per la pràctica d'aquest esport.
La hivernal ha comptat amb 3 recorreguts de 21 quilòmetres, 13 quilòmetres competitius i 13 de caminada. En la categoria 21 quilòmetres, en la categoria masculina, els més ràpids han estat Joan Frago Jiménez amb 1 hora 44 minuts i 7 segons, David Rovira Vallejo amb 1 hora 46 minuts i 52 segons, seguit de Carles Raposo Bonet amb un crono total d'1 hora 47 minuts i 36 segons. En fèmines, la primera en arribar ha estat Anastàsia Davidova amb un temps de 2 hores 13 minuts i 32 segons, seguida per tan sols 36 segons d'Anna Ongar. Anna Pujol València feia tercer en absolut amb un temps de 2 hores, 15 minuts i 47 segons. L'organització ha donat premis en les categories de sènior, veterans i màsters. També ha fet podi dels atletes locals. D'aquesta manera es tancava una nova edició d'una competició que transcorre entre els paisatges hivernals de Camp de Bànol amb un alt nombre de participants i bon balanç.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.
I això és tot del programa 5 minuts més d'avui, dimarts 18 de febrer del 2025, el programa que sempre repassa la informació de la comarca de la Garrotxa i el Ripollès. Que passeu un bon dimarts i gràcies per la confiança.